Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Junts per Catalunya refreda un acord d'investidura amb el PSOE. El secretari general de la formació, Jordi Turull, hauria traslladat un missatge a l'executiva en què demana calma i afrontar la pressió. I sobre la llei d'amnistia, on estan encallats, assegura que no es deixarà cap soldat tirat. El ple d'investidura no es convocarà fins que no es desencalli l'acord, segons ha decidit la presidenta del Congrés. Mentrestant, el PP carrega contra la condonació del deute de les comunitats autònomes, fruit del pacte PSOE-Esquerra, que podria costar al govern espanyol 38.000 milions d'euros. Milers de treballadors palestins que estaven bloquejats per Israel arran de l'esclat de la guerra estan sent tornats a Gaza, segons fonts palestines. La situació militar a la franja és crítica perquè l'exèrcit assegura tenir envoltada la ciutat de Gaza. Mentrestant, puja la tensió a Cisjordània, on l'exèrcit ha matat 8 palestins en diferents incursions. Controlat l'incendi que s'ha declarat de matinada en una zona d'horts i barraques a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, ha tocat el riu Besòs. No hi ha hagut ferits, però sí una trentena de persones evacuades. L'incendi de Montitxelvo al País Valencià continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 850 persones de 4 municipis. Hi treballen més de 300 efectius entre bombers i serveis d'emergències a banda dels mitjans aeris. Dues menors continuen ingressades a causa de la caiguda d'un arbre ahir a la tarda a l'escola 30 Passos, a Barcelona, que va fer fins a 9 ferits. Una de les menors està a l'UCI, però evoluciona bé. Avui les classes s'han reprès en aquesta escola amb normalitat. Catalunya supera els 8 milions d'habitants. S'ho avança l'IDESCAT. La població s'ha multiplicat per 4 des del començament del segle XX. 3/4 de la població catalana viuen a la demarcació de Barcelona. L'atur ha pujat a l'octubre a Catalunya de 4.300 persones, sobretot al sector serveis. Ara hi ha registrats 340.000 desocupats. El festival Terror Molins torna a partir d'avui amb les bruixes i la bruixeria com a protagonistes. En aquesta 42a edició s'hi projectaran 126 pel·lícules, entre les quals 40 estrenes. El nucli del festival, la marató terrorífica més antiga d'Europa, arriba al 50è aniversari amb el cartell de tot venut. Els esports.
Pedri torna a la llista de Xavi Hernández de cara al partit de demà del Barça al camp de la Reial Societat, mentre que el Girona, Michel Sánchez, es recupera per al partit al camp de l'Osasuna, també de demà, Eric García i Pablo Torre. També en futbol, l'Espanyol obre avui a les 9 la 14a jornada de la Lliga de la Segona Divisió. Rep l'Eibar, un equip amb 2 punts més que els blanquiblaus i en zona d'ascens directe a primera.
I al temps, només s'esperen precipitacions aquesta tarda i vespre a l'Alt Pirineu i alguns plogims a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap als ports i la Terra Alta. Sol i alguns núvols a la resta del país, amb més clarianes a la costa, ventades fortes encara de mestral o de ponent al centre i al sud del país. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
De seguida sabrem l'última hora d'aquestes negociacions per la investidura o no de Pedro Sánchez, però nosaltres doncs, el que farem després és explicar les conseqüències del temporal de vent, especialment pendents de l'estat de salut del menor que continua a l'UCI després que ahir caigués un arbre al pati d'una escola de Barcelona que va ferir 8 persones més. Hi ha un altre menor que també està hospitalitzat, però els dos casos evolucionen positivament. De fet, no és l'únic arbre que el temporal de vent ha tombat aquestes últimes hores a la ciutat de Barcelona. també ha passat a la Marina del Port, a Horta, al Poblenou i a la Gran Via. De fet, els responsables de parcs i jardins demanen més personal per atendre les necessitats, diuen, de l'arbrat de la capital catalana. I a Lleida, el vent també va tombar diversos arbres i ara l'Ajuntament ha decidit talar-ne una desena més perquè hi ha el risc que puguin caure. El vent també ha dificultat les feines de control de l'incendi que s'ha declarat de matinada en un assentament de barraques situat al costat del riu Besòs, a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. No hi ha hagut ferits, tot i que sí ha calgut evacuar una trentena de persones que hi malvivien. I a partir de 2:15, us explicarem el panorama desolador que pronostiquen els experts sobre les conseqüències del canvi climàtic a la costa catalana. El mar no només destrossa les platges i s'endú els passejos marítims quan hi ha temporals, ara també adverteixen del perill de la supervivència de les cases que hi ha a primera línia de mar. I no parlem de llarg termini, no. Parlem de 20 anys per començar a traslladar immobles abans no sigui massa tard. Tot plegat el dia que hem constatat que ja som 8 milions de persones a Catalunya, a data 1 de novembre, segons l'IDESCAT, ja hem superat aquesta xifra quan fa 35 anys es va fer famosa aquella campanya institucional que deia «Som 6 milions». Cada vegada som més vells i 3/4 de la població vivim amuntegats, per dir-ho d'alguna manera, a la demarcació de Barcelona. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs abans l'última hora sobre la negociació política, Junts per Catalunya refreda i allunya la possibilitat o la proximitat, en aquest cas de l'acord, amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. El secretari general de la formació, Jordi Turull, hauria traslladat un missatge a l'executiva en què demana confiança i calma en les negociacions liderades per Carles Puigdemont. Amb aquest to, demana afrontar les pròximes hores i els pròxims dies en què hi haurà, insisteix, molta pressió. I sobre la llei d'amnistia, on estan encallats ara mateix, assegura literalment: no deixarem cap soldat tirat, no farem una amnistia per a VIPs. Precisament aquest matí s'han reprès a Brussel·les, al Parlament Europeu, les converses entre Junts i el PSOE per intentar desbloquejar els punts en què no hi ha un acord de la llei d'amnistia. Nou contacte liderat pel mateix Carles Puigdemont, per part de Junts, i pel secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ha viatjat fins a Bèlgica, ho està seguint allà al peu del canó. Jordi Baró, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, avui és una nova jornada de negociacions a Brussel·les, sense que hi hagi encara resultats ni molt menys compareixences anunciades i sense que s'hagi fet públic res d'aquestes converses. Només hi ha, com deies, alguns elements clars. Un és que una part de la cúpula de Junts s'ha quedat amb Puigdemont a Brussel·les. Ahir es va reunir tota la permanent del partit i una part va marxar a Barcelona al vespre. Entre els que s'han quedat hi ha Míriam Nogueras i Jordi Turull. L'altra idea que flotava des d'ahir, que avui s'ha confirmat, és que el secretari d'organització del PSOE número 3, Santos Cerdán, és a Brussel·les per les converses. És el mateix membre del PSOE que dilluns va ser a l'Eurocambra al despatx de Puigdemont en un dels altres moments clau d'aquestes negociacions. A partir d'aquí no hi ha claredat sobre quines reunions i en quins formats s'estan produint. A l'hotel on ahir es va reunir JxCat durant 6 hores avui no hi havia ningú. En canvi, aquí al Parlament Europeu sí que hem trobat a Puigdemont, també a Turull i a Noguera, sortint del despatx de l'expresident i eurodiputat, que ha dit en un breu intercanvi de paraules amb els periodistes que el que hi havia en marxa era una reunió interna de treball. No s'ha vist aquest matí públicament a Santos Cerdán a Brussel·les. L'acord, com deies, continua bloquejat per l'abast de la llei d'amnistia, en concret de com ha de quedar redactat el preàmbul perquè hi quedin incloses totes les causes. Puigdemont, a les últimes hores, allunyant la imminència de l'acord, deia ahir al vespre en un escrit a les xarxes socials que s'havia de fer una crida a mantenir la prudència i les precaucions. I les fonts de Junts, que avui són molt hermètiques, l'únic que han comunicat és que si hi ha novetats poden arribar en els pròxims hores o dies.
Doncs veurem si al final hi ha aquesta fumata blanca o no. Evidentment ho seguiràs. Gràcies, Jordi, bon dia.
Adéu, bon dia.
Dos menors continuen ingressats a l'hospital després de la caiguda d'un arbre ahir a la tarda a l'escola 30 Passos de Barcelona, que va fer fins a 9 ferits. Una de les menors està a l'UCI i evoluciona bé. Protecció Civil manté activada l'alerta per vent arran de la borrasca Kiran. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 700 trucades per més de 400 incidents relacionats amb aquest temporal. La majoria s'han fet des del barcelonès per arbres o elements caiguts al carrer. En el cas de l'escola, avui les classes s'han reprès amb normalitat, només amb una part del pati tancada. Un dispositiu de parcs i jardins està revisant i tallant els arbres del voltant d'aquest centre escolar. Barcelona, Sara Canyeté, bon dia.
Hola, Marta. Avui l'escola es recupera d'aquest incident que va viure ahir a la tarda per la caiguda d'aquest arbre que va entrar al pati i que va ferir 9 persones. A primera hora, famílies i alumnes en parlaven. Entre elles encara es detectava fàcilment el neguit per l'experiència viscuda, i és per això que aquest matí ja han previst un equip d'atenció psicopedagògica per acompanyar tant aquelles famílies com els alumnes que ho necessitin. Raquel Bonell és membre de la Junta de l'AFA.
S'ha creat un espai perquè es pugui haver un acompanyament psicopedagògic als infants que ho van viure en directe, perquè va haver-hi molta angoixa i van patir bastanta por, per poder-los acompanyar. I després totes les activitats que estaven previstes en exterior, hi havia una festa a la tarda, perquè aquesta tarda organitzem cada divendres els bicibús i hi havia una excursió també pel grup de primer de primària, s'han anul·lat.
A banda del nerviosisme, Sara, què més diuen les famílies?
Sí, doncs les famílies valoren molt positivament l'actuació d'ahir a la tarda, tant per part de la direcció de l'escola com també dels serveis d'emergència, i han fet pinya entre elles. Això ens ho explica Enrique, que és pare de dues nenes de l'escola.
Hi va haver mares i pares sanitaris que també ens van explicar com s'havia fet la primera atenció i que estava tothom bé o fora de perill. I encara al vespre vam rebre un vídeo d'una mare que és psicòloga i que ens va dir la millor manera com intentar rebaixar aquesta inquietud, aquesta angoixa, amb un exercici així com molt tàctil, i això ha estat molt bonic també i ens ha ajudat, jo crec, a totes a dormir millor.
A primera hora del matí, un equip de parcs i jardins de l'Ajuntament de Barcelona ha estat inspeccionant els arbres que hi ha al voltant del centre, en aquesta zona, i hem vist com tallaven la capçada d'alguns d'aquests arbres.
Doncs aquests treballadors de parcs i jardins, de fet, el que volen és més gent, reivindiquen més personal per poder atendre les necessitats de tot l'arbrat de la ciutat de Barcelona. Asseguren, però, que tot i la sequera persistent, ells diuen que no cauen més arbres que abans i que incidències com les d'aquest temporal de vent són habituals. Jordi Corbalan, tu has pogut parlar amb la representant dels treballadors de Parcs i Jardins.
Sílvia Fitó és la presidenta del comitè d'empresa de Parcs i Jardins.
El nombre d'arbres que cauen no està sent diferent d'altres anys. Sempre hi ha arbres que col·lapsen o amb episodis de ventades. Quan l'episodi és de vent i pluja encara és molt pitjor. Recordeu el Glòria.
Sí que és excepcional l'estrès hídric que pateix l'arbrat.
La sequera és ja molt llarga, portem 3 anys de sequera i els efectes sobre les plantes i sobre l'arbrat són més que evidents. O sigui, clar, hi ha molts factors. Dir que acaben els arbres per manca de personal seria fals, però amagar la manca de personal tampoc seria honest per la meva part.
Esperen, des d'abans de les eleccions, la contractació de 75 treballadors perquè s'incorporin a les brigades, però a banda de la sequera, els arbres estan exposats a molts factors de risc.
Reben moltíssimes agressions i algunes no en som conscients. Cada cop que es fa una rasa en un carrer, si es fa a la vora dels arbres, tota aquella banda d'arrels queda anul·lada. Per tant, l'arbre queda descompensat. O quan un arbre rep diàriament una galleda de fregar plena de detergent.
Els treballadors de Parcs i Jardins admeten que la revisió de les palmeres per la caiguda mortal de l'estiu els ha obligat a prioritzar la feina.
En aquests moments que s'han hagut de rebassar totes aquestes palmeres, tota l'energia ha anat a parar aquí, perquè no es dona per tot. Tampoc em sembla bé que s'hagin arrebessat exemplars que estaven la mar de bé, simplement perquè es crea una alarma social.
I com es detecten els arbres malalts o deteriorats?
Tenim personal que és experimentat en poda, que es diuen avaluadors de risc, i aleshores tenen unes zones cadascú d'ells i visiten tota aquella zona i fan una avaluació de l'arbrat.
Però les brigades van desbordades.
Les brigades que fan els arrebessaments van tan saturades que van a buscar els exemplars que tenen més risc. Però, clar, això no et treu que n'hi hagi algun que tu diguis, home, aquest potser encara no, però comença a estar tocadet, doncs aquell sigui el que caigui.
Doncs a Lleida, l'Ajuntament també ha decidit talar en les pròximes setmanes una desena d'arbres perquè s'ha detectat que tenen risc de caiguda. De fet, un d'ells, una amèlia de grans dimensions, va caure sol aquesta setmana i ahir la ventada també en va tombar diversos. A la ciutat de Lleida hi ha 40.000 arbres, un per cada 4 habitants. Noelia Caselles, la Paeria, està elaborant ara un pla de gestió de l'arbrat.
Bon dia. Sí, per analitzar quan, com i on es planten arbres. I es pretén crear també una unitat especialitzada. Abans, però, s'ha analitzat si hi havia exemplars en risc i se n'han detectat 11 amb risc de caiguda. Es tallaran durant la segona meitat d'aquest mes de novembre, que és quan començarà l'esporga general, que aquest any serà més exhaustiva. Begoña Iglesias és la regidora d'Agenda Urbana, Espai Agrari i Sostenibilitat.
Volem donar un missatge de tranquil·litat als ciutadans i ciutadanes de Lleida. És a dir, l'arbrat s'analitza i se revisa de forma periòdica. Tot i aquesta revisió periòdica, doncs, evidentment hem de dir que el risc zero no existeix.
De fet, en els arbres que cauen ens asseguren que el perill sovint és difícil de detectar perquè es troba a l'arrel. Se'n diu espiralització i fa que les arrels creixin en circular i acabin estrangulant l'arbre. És el cas de l'Amèlia, que va caure dimecres, o d'un altre arbre que va caure ahir, com explica Rubén Manuel, tècnic d'Espais Verds de la Paeria.
L'arbre recte, la capçada sana, i el que veieu, la punta de llapis, aquesta que diem, fa que les arrels espiralitzin, estrangulin i fa un punt de ruptura, que com a conseqüència, després d'una ventada, fa que aquests arbres que siguin més fràgils que el problema el tenim a sota, surtin amb aquestes tempestes.
Per cert, Marta, des de Medi Ambient de la Paeria segueixen controlant la plaga d'erugues que s'han menjat les 23 hectàrees de gespa del Parc de la Canalització del Segre a Lleida. Fins a principis d'any no se sabrà si la gespa sobreviurà per ella mateixa o caldrà replantar-la. Una operació que, ja ens avisen, seria molt cara.
Gràcies, Noelia. Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a la circulació, amb diverses incidències. L'última, un vehicle avariat a l'autovia A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona, que talla un carril i provoca aproximadament un quilòmetre i mig de cua. Però també hi ha hagut un accident a l'autopista AP7 a l'altura del Vendrell en direcció nord, que talla un carril i que provoca retencions des de Roda de Barà. A la Ronda de Dalt veiem amb molta intensitat a l'altura de Vallcarca fins a la Vall d'Hebron en direcció al Nus de la Trinitat després que han retirat els vehicles que han tingut una altra col·lisió. Pel que fa a altres incidències, a l'autovia C-17 hi ha tallat l'accés a Mollet del Vallès a la carretera B-500 per un vehicle que ha perdut la càrrega. A la mateixa C-17 també hi ha aturades a Parets del Vallès en direcció Vic a causa d'obres. Obres que també compliquen la circulació a la C-15 a l'altura d'Olèrdola en sentit sud. A l'àrea de Barcelona es comença a incrementar la circulació, però de moment sense aturades, sí que hi ha alguns trams de circulació intensa i recordem que continua tallada la carretera de la Roca a Sant Adrià, la carretera local B-5001 des d'aquesta matinada a Montcada i Reixac en tots dos sentits per l'incendi que hi ha hagut en un assentament precari al costat del riu Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix sense noves incidències segons els diferents operadors.
Ara en parlarem i anirem fins al riu Besòs per saber com està la situació. Abans, un cop d'ull, el que ha de durar aquesta ventada. Previsió del temps amb el Daniel Ramírez.
Dia de vent moderat a fort arreu del país, però amb aquest avís activat durant la tarda i vespre, de fet, fins al final del dia, a bona part de la Catalunya central, centre i sud de Catalunya, no tant a les Terres de l'Ebre, però sobretot en punts com el Bages, l'Anoia, el Baix Llobregat o a la zona del Penedès, l'Alt Penedès, aquest vent amb més probabilitat pot superar aquests 70-80 km per hora i, de fet, ja aquesta matinada s'han superat de nou els 100 km per hora alguns sectors, per exemple, a l'Hospitalet de l'Infant, dalt de tot del Montseny, a Puigsesolles, cops de 70-80 per hora a altres sectors del país. Per tant, pendents d'aquestes ventades, no haurien de ser tan fortes com ahir. Temporal marítim encara forta maró, però disminueix la maregassa també d'ahir. Se n'hi ha tapant per les comarques de Ponent, l'interior de l'Ebre, Pirineu, sobretot l'Alt Pirineu. Aquesta tarda hi pot plovisquejar poca cosa. Alguna gota pot arribar també a la Terra Alta, massís del Port, però sobretot Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça seguirà alguna nevada, com ja ha passat les últimes hores, cap als 1.400 metres. Demà arriba un front. Matí tapat, vent de sud-oest, moderat a fort novament. Aquest avís activat a bona part de les comarques gironines, Pirineu, Prepirineu, també Vallès Oriental, Maresme, Osona i Lluçanès. En aquests llocs es poden superar doncs, aquests 70 o fins i tot 90 km per hora. Dia ennuvolat, alguna clariana cap a la costa, més tapat a l'interior, pot ploure Lleida, Pirineu, Prepirineu aquest dissabte, pujant la cota de neu, inicialment a 1.500 metres, cap als 2.000, i a la tarda n'hauria 1.800 metres, amb menys precipitació i encara alguna pluja al centre nord del país o també a Ponent. Les temperatures lleugerament més altes.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És un quart i cinc minuts de dues. Els bombers calculen que, com a mínim, fins a mitja tarda continuaran treballant en el foc que afecta una zona d'horts i barraques a la llera del riu Besòs, a Montcada i Reixac. Hi ha una trentena d'evacuats, però ningú ha resultat ferit. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, passeu-nos on ha passat aquest incendi. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, això és a la carretera de la Roca, aproximadament al quilòmetre 9, a l'alçada d'on hi ha un restaurant que es diu Masia de Reixac. A l'altra banda de la carretera, un camí porta a l'assentament on conviuen horts i petits habitatges de material divers. El foc ha començat al voltant de les 2 de la matinada i la gran quantitat de material acumulat i el vent han complicat molt l'extinció. Està controlat, però hi ha feina per hores. Xavier Casas és el cap d'intervenció dels bombers.
Ara està en fase d'extinció. Hem entrat maquinària pesada. Superficialment ja amb les línies d'aigua ja no podem treballar. On es va generar l'incendi? Tenim molt de pes, troncs, molta ferralla. El problema que tenim és l'aire. Està bufant molt fort, entra per superfície i es va colar pel forat i reviva la petita brasa que n'hi hagi.
Es calcula que a l'assentament de Montcada hi viuen un centenar de persones. De la zona afectada s'han evacuat una trentena matinada que encara són a fora. Han rebut atenció per part dels serveis socials de l'Ajuntament mentre espera poder tornar a les parcel·les que ocupen. El delegat del govern a Barcelona, Joan Borràs, ha visitat l'àrea afectada.
És una zona on s'hi acumula materials, xatarra, i per tant no és un tema tant d'afectació habitatges que hi ha, sinó és més els patis o solars on hi havia acumulat molt material d'aquest, on hi ha algun tipus d'activitats que no haurien d'estar i que per tant tenen aquesta acumulació de materials aquí, que han sigut els que han combustionat.
Entre altres activitats, alguns residents es dediquen a fer palers i hi ha molta fusta, altres materials també per treballar. Al gener de 2022, una parella va morir aquí mateix, asfixiats pel fum del foc que havien encès per escalfar-se. Des d'aleshores s'estan fent diferents accions i la delegació del govern, el Consorci del Besòs, l'àrea metropolitana i els ajuntaments van encarregar un diagnòstic de l'assentament que ja està acabat. Els informes estan entregats i ara s'ha de decidir un pla d'actuació. Informació de servei, per cert, la carretera de la Roca, aquí al pas per Montcada, ha estat tallada fins aquest matí, però entre les 10 i les 11 ja s'ha tornat a reobrir el trànsit.
Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
La Generalitat ha impulsat la construcció de més de 2.100 habitatges de lloguer social a través de l'Institut Català del Sòl. Aquests pisos, amb una inversió de 284 milions d'euros, formen part del pla d'impuls de 10.000 habitatges que s'han d'incorporar al parc de lloguer social de cara a l'any 2026. El govern treu pit d'haver donat una nova empenta a l'Incasòl de Vitangelà.
Hola, Marta, bon dia. Es tracta de promocions que construeix l'Incasòl en 36 municipis d'arreu del país. La consellera de Territori, Esther Capella, en una visita en una d'aquestes promocions a Santa Coloma de Gramenet, ha tret pit davant dels gestors anteriors que, segons ella, no han invertit en sòl públic.
Estem convertint l'Incasòl en el principal promotor d'habitatge públic de Catalunya. Tasca que, no deixaré de dir-ho, no havia d'haver deixat mai de fer. L'Incasòl havia de ser l'eina principal per nodrir d'habitatge públic al nostre país. En un moment determinat van decidir que no ho havia de fer, però nosaltres hem tornat a assumir el repte i, per tant, hi estem plenament dedicats a que sigui així.
La voluntat del govern, segons Capella, és aconseguir regular el mercat perquè deixi de ser ferotge.
Tenim en marxa, com deia, 2.100 habitatges de lloguer social que s'incorporaran al parc públic d'habitatge i això ens permet també, doncs, treballar perquè el mercat doncs deixi de ser salvatge i que l'habitatge deixi de ser o marxi d'aquesta lògica del mercat.
D'aquests, més de 2.100 habitatges que impulsa l'Incasòl, 350 estan en construcció, prop d'un miler en fase de redacció del projecte, 500 en fase de programació i prop de 330 s'han de desenvolupar durant l'any que ve.
Ja som 8 milions. Segons ha avançat l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, aquest novembre, Catalunya ha arribat als 8 milions d'habitants. D'aquests, 3/4 vivim a la demarcació de Barcelona. Arnau Baquer.
Doncs sí, Marta, malgrat que s'ha assolit aquesta xifra inèdita, des de l'any 2018 el creixement natural és negatiu i cada any hi ha més defuncions que naixements. Aquesta tendència es corregeix amb les onades migratòries. El director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Albert Esteve, explicava aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, que l'impuls migratori ha avançat l'arribada de la fita dels 8 milions.
No pensàvem que hi arribaríem tan aviat i sí, les previsions que s'havien fet l'any passat, sí, perquè segueix el ritme d'entrada de persones de l'estranger, que són els que han fet que assolim aquesta xifra.
Segons les projeccions de població de l'IDESCAT, es preveu que aquesta tendència continuï durant els propers anys, però s'estima que els futurs creixements de població siguin més moderats. L'estudi també destaca que cada vegada es tracta d'una població més envellida per l'augment de l'esperança de vida. De fet, ara mateix a Catalunya hi ha 1,5 milió de catalans que superen els 65 anys.
Els demògrafs treballem bastant una mica la idea de que aquest envelliment és relatiu, perquè és veritat que hi ha molta gent que arriba a edats avançades, però també és veritat que aquestes edats avançades cada vegada la gent se sent més jove. Llavors una cosa a vegades contrarresta l'altra. Però sí, anirem a un país on el pes de la gent gran serà més elevat i lògicament això tindrà implicacions sobre l'organització de la societat.
La població de Catalunya s'ha multiplicat per 4 des del començament del segle XX. Actualment ja suma la xifra concreta de 8.5.784 habitants i és la segona comunitat autònoma de l'estat més poblada després d'Andalusia, que n'acumula 500.000 més.
L'exdirector de la residència Palau defensa la seva gestió en la crisi de la Covid davant la jutge que l'investiga. Els familiars i la fiscalia el van denunciar perquè hi va haver 55 morts al centre i consideren que es van cometre irregularitats. El centre de Palau Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, és una de les tres residències que han arribat a la justícia per la gestió que van fer des de l'inici de la Covid. Anem cap als jutjats de Sabadell. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què més ha transcendit d'aquesta declaració d'instrucció?
Doncs sí, perquè pensem que aquestes declaracions es fan a porta tancada, però alguna cosa ens han explicat fonts pròximes al cas, com ara que l'investigat no només ha defensat la seva gestió, sinó que ha dit que la Generalitat va avalar la seva feina i no va intervenir la residència. La seva defensa ha apel·lat a la sentència d'aquesta setmana del Suprem, que nega al sector de la restauració i els hotels indemnitzacions perquè per l'estat de força major, això és una doctrina que també estan volent aplicar en aquestes causes també derivades o que tenen a veure amb la Covid. Una de les preguntes dels familiars de per què no se'ls informava de l'estat dels seus parents ni se'ls comunicava la seva mort, l'investigat ho ha justificat dient que no podien atendre cada dia les més de 300 trucades que feien els familiars. Aquestes fonts creuen que el cas s'arxivarà, prova d'això és que el fiscal no ha anat avui a aquests interrogatoris. Els familiars expliquen que els residents no van tenir una bona atenció, alguns d'ells no tenien prou aigua o no se'ls aïllava a temps. A més de la residència de Palau Solità i Plegamans, la justícia també investiga la residència Fiella de Tremp, al Pallars Jussà, on es van comptabilitzar 64 defuncions, i Can Amell, a Premià de Mar, al Maresme, on hi va haver 87 morts.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
L'oferta de restaurants a la ciutat de Girona no para de créixer. Malgrat això, el sector es queixa que l'Ajuntament continua sense posar els serveis necessaris, sobretot pel que fa a augmentar els punts de recollida de les deixalles. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el sector alerta que hi ha massa autoritzacions per obrir locals nous. Passejant pel barri vell de Girona, això és evident. Però sense tenir en compte que això comporta més camions de repartiment, acumulació de més escombraries i la necessitat d'una neteja a fons. Cal un pla a curt termini i l'Ajuntament de Girona s'ha de posar les piles, segons ha assegurat avui el Catalunya al Dia. El president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Xavier García, diu que la situació no ha millorat aquests últims mesos.
No ha millorat. Estem igual o segurament pitjor, perquè cada vegada hi ha més restaurants, cada vegada n'hi ha més,
i d'una forma desordenada. Hi ha carrers segurament col·lapsats de molta restauració, que implica doncs, això, doncs, problemes per càrregues, per descàrregues, per accessos, per neteja, per escombraries. És normal, això denota ja de sempre una manca de previsió urbanística que ha tingut aquesta ciutat.
En van parlar amb l'anterior equip de govern a principis d'any i ho han repetit amb el nou.
Sí, n'hem parlat, hem tingut ja reunions amb ells d'ordenar, intentar ordenar aquesta ciutat per no causar conflictes, perquè moltes vegades els conflictes amb els restaurants que estan en un carrer reclamem sempre que aquests restaurants són tots legals, tots tenen llicència, tots actuen i no pot ser que una vegada tenen llicència actuem i treballem causant problemes.
A Girona hi ha més restaurants que mai, uns 300, un centenar més que ara fa 8 anys.
Malgrat l'augment de restaurants aquests dies de fira, sobretot el dia 1, va costar trobar taula.
Sí, sí, i tant. Les cues als establiments del centre en van ser un bon exemple. Els restaurants van fer caixa, però no tant els hotels. I és que la majoria de visitants aquests dies a Girona són d'un sol dia, tant de les comarques gironines com també de l'entorn de Barcelona.
No hi ha massa incidència a les fires. Hi ha molta incidència directa a la restauració, però hi ha poca incidència directa als hotels. Tenim la clientela o el visitant de les fires, sol ser la gent de comarca que pugui baixar el mateix dia.
Tot i això, sense tenir dades concretes, ha explicat que l'ocupació dels hotels de la ciutat de Girona serà millor aquest cap de setmana, l'últim de fires, que l'anterior.
Hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El mar s'endurà passejos i propietats a primera línia de mar en pocs anys. Les destrosses de temporals com el que ens està afectant aquests dies aniran a més i els experts diuen que ajuntaments i propietaris tenen 20 anys, 20, per traslladar construccions abans que no sigui massa tard. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tu has pogut parlar amb diversos experts i tots coincideixen a pintar, per ser clar, un futur negre per la costa. Què t'expliquen? Quins en són els motius?
Un futur negre pels punts més delicats de la costa. Una vegada més, el canvi climàtic i la falta de sediments són els responsables d'aquesta alteració de les dinàmiques marítimes. Les platges són un ecosistema viu, el seu avanç o retrocés depèn, bàsicament, d'aquesta dinàmica litoral, però els especialistes ho tenen clar des de fa anys. Res tornarà a ser com era abans. Ens hem citat a peu de platja llarga a Tarragona, molt malmesa, una de les malmeses pels temporals. Ho hem fet amb Toni Espanya, que és el cap de costes de l'estat de Tarragona, i ja ens avisa que cal que tothom es prepari.
No serà com era abans. La costa, per definició, és un espai dinàmic i sempre va reculant. La diferència és que va haver un procés d'urbanització molt important als anys 60-70 del segle passat i van haver infraestructures que es van posar massa a prop de la costa. I ara, la costa en la seva lliure evolució, encara que està accelerada pel canvi climàtic, els ajuntaments, sobretot, hauran de fer utilitzar els planejaments urbanístics per fer reubicacions.
I és que d'aquí a pocs anys, segons ens explicava, la costa canviarà molt.
En els pròxims 20-25 anys, el nivell del mar pujarà al voltant de 15 centímetres. I això, diem-ne que és una alçada que es pot gestionar amb els mitjans tecnològics que hi ha actualment. Però a partir del 2050 se dispararà la pujada del nivell del mar si no hi ha una reversió del canvi climàtic fins a un metre. És a dir, tenim 20-25 anys per resoldre aquestes ocupacions indegudes, si no després ja no serem a temps. I llavors ja serà tot d'una dimensió dramàtica.
Més clar, impossible. Manel, t'han explicat el per què s'ha accelerat tant la destrucció de la costa?
Mira, podria semblar que és perquè hi ha més temporals, però ens explicava l'Ivan Cáceres, que és responsable del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, que sí, que hi ajuden, però una vegada més la culpa és nostra. Els processos naturals de regressió i de regeneració s'han anat alterant, volem dir, per la construcció d'embassaments, però sobretot també dels ports marítims que retenen sediments. Ens ho explicava el mateix Cáceres.
Va tenir menys descàrregues de rius, una per la sequera i per la falta de sediment que ens arriba al mar, i dos perquè el sediment que ens arriba al mar queda parat en totes aquestes construccions que hem anat fent al llarg del litoral, a la zona del Maresme. Primer tenim el port d'Arenys, després hi ha el port de Mataró. Cada un d'aquests ports és una barrera al sediment que ens va vinguent del nord-est. I exactament ens passa el mateix quan ens n'anem a la zona de Tarragona.
En Manel, quins són els punts més fràgils i, sobretot, les receptes per intentar reconduir el problema, si és que és possible, vaja.
Sí, el més sensible, com us podeu imaginar, és el Delta de l'Ebre, però, en línies generals, tots els que hi ha al sud dels ports, on no arriba aquesta aportació de sorra per la barrera que generen aquestes construccions, el Maresme, Roda de Barà, Altafulla, algunes platges de Tarragona. I les solucions, com deies, no són fàcils. Segons explicava Cáceres, la falta de planificació obliga a anar apagant focs, com està passant, per exemple, aquests dies a Altafulla, on fan mans i mànigues per salvar el passeig marítim.
Una, és difícil fer una planificació costanera, però dos, no s'està fent a 25 anys vista. Senzillament s'està procurant mantenir el que tenim. La delegació de costes, que és qui al cap i a la fi acaba fent part d'aquestes regeneracions de platja, bueno, el que fa és anar apagant d'un incendi amb un altre.
El responsable de costes de Tarragona, Toni Espanya, també hi veu algunes solucions, però petites.
Tots aquests sessones passen per un retranqueig. Recular la línia de costa unes desenes de metres i fer una alimentació molt gran de la platja, de dunes amb vegetació, que és el que aguanta millor. I fa que pues, no hi haguen aquests danys tan importants que veiem per rigiditzar la costa amb escolleres, amb parets, amb passejos, que el mar s'acaba enduent i que perjudiquen molt la dinàmica litoral.
Sí, doncs caldrà molta pedagogia, conscienciació per assumir decisions difícils sobre com i quan aplicar aquestes receptes, que segur que tindran efectes econòmics i socials sobre molts trams de la costa catalana.
Déu-n'hi-do, quin és el panorama. Gràcies per la feina, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Les pluges que hi ha hagut a la part més occidental del Pirineu permetran aviat rebaixar l'alerta per sequera als 69 municipis connectats al Consorci d'Aigües de Tarragona. Això ho ha dit el director de l'Agència Catalana de l'Aigua en una visita al Baix Penedès, una de les comarques més castigades per la falta de pluges persistent. Precisament els pagesos de la zona han demanat que es pugui fer servir l'aigua depurada per regar els camps en lloc de llançar-la al mar. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Per fi, alguna bona notícia, almenys en aquesta part sud de Catalunya.
Sí, tant. Tot indica que finalment es baixarà l'alerta actual a prealerta gràcies a les pluges que han caigut al Pirineu Aragonès, que acaba desembocant al vessant de l'Ebre que abasteix aquesta setantena de municipis. Així ho ha dit el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Gràcies a les pluges que està havent al Pirineu Aragonès, els embassaments s'estan recuperant i d'aquí poc estic segur que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el Consorci d'Aigües de Tarragona revisarà els indicadors per entendre la situació de sequera en els municipis que estan connectats al Consorci d'Aigües de Tarragona.
El director de l'ACA ha vingut al Vendrell, on s'anuncia unes inversions que permetran el reaprofitament de l'aigua.
Són inversions de més de 6 milions d'euros per millorar les conduccions i el bombament d'aigua des de les canonades més properes al mar, a Comarruga i Sant Salvador, per treure la sal que es filtra i que fa que aquesta aigua tingui uns usos limitats, per exemple, per poder regar. Això implicarà una gran obra de la qual l'Ajuntament del Vendrell n'assumirà una part al voltant de 2 milions d'euros i que implicarà aixecar 4 quilòmetres de passeig marítim els pròxims anys, com ha explicat l'alcalde Kenneth Martínez.
Una inversió important i portarà el seu temps, perquè a més durant l'estiu doncs, no serà els mesos hàbils per treballar. Bueno, és una inversió complexa i una inversió complexa, però necessitem aquesta necessitat, donar-li una segona vida a l'aigua.
Això pot beneficiar de retruc als pagesos que es queixen que l'aigua ja depurada es llenci al mar.
I més problemes amb l'aigua al municipi d'Olost, al Lluçanès, on hi viuen 1.200 persones. Fa més de dues setmanes que s'abasteix amb camions cisterna. Cada dia n'arriben una desena per cobrir el subministrament necessari i si abans de 10 dies no plou, caldrà ja fer talls de subministrament d'aigua. Nàtia Dell, d'on s'abasteix habitualment el municipi?
El 60-65% de l'aigua ve del pantà de Reixac, que està sota mínim, s'està assecant, fins al punt que ara mateix el 80% de l'abassament el pots fer caminant per dins. I això és perquè la sequera ha reduït moltíssim el cabal de la Riera Gavarresa, d'on s'alimenta. La resta ve de pous, de Vilaseca, Sant Bartomeu del Grau. Si els pròxims dies no plou, caldrà doncs prendre mesures més contundents, avisa aquesta emissora l'alcalde Gil Salvans.
Hi haurà un moment que el dipòsit ens quedarà buit i no podrem servir i haurem de tallar 3, 4, 6 hores al dia l'aigua a tot el sistema. A més, la instal·lació, el sistema no està preparat per fer regulacions de pressió, per tallar sectors, sinó que serà un tall general d'unes hores per tornar a recarregar tots els dipòsits i preparar l'aigua i tornar a servir.
El municipi té un consum d'aigua molt elevat, de 900 metres cúbics diaris de mitjana, que ha aconseguit reduir a 600. La meitat d'aquest consum, atenció, ve del sector ramader, perquè hi ha moltes granges de porcs i vaques grans a la zona. Penseu que Olost té 1.200 habitants restaurants i 900 llocs de treball. Per això l'alcalde es va reunir amb ells per demanar que reduïssin el consum d'aigua al màxim possible. El consistori fa, però, una crida general a la responsabilitat.
Tothom s'hi haurà de posar les piles per reduir aquest consum, perquè els recursos són els que són. També et diré que, tot i la situació de sequera, aquest any ha sigut l'any que ens han aparegut més peticions de construir piscines. Vull dir que la conscienciació ciutadana jo crec que encara no és prou important.
El municipi té prevista una inversió per a millores en el sistema i per augmentar la capacitat d'acumulació del dipòsit. També està negociant amb l'ACA buidar el fang acumulat a l'embassament, que li ha fet perdre tensió entre un 40 i un 50% de la seva capacitat.
Dos quarts i mig de dues convoquen una concentració a Tarragona per protestar contra la pujada d'impostos aprovada per l'Ajuntament. L'acte previst per avui a les 7 del vespre a la plaça de la Font s'ha convocat de forma espontània a través de xarxes socials, però diferents entitats veïnals ja hi han donat suport. Clara Chavarría Domingo, com ha sorgit la iniciativa?
Hola, bon dia. Doncs, segons explica l'autora de la piulada, es vol donar sortida al malestar que hauria generat la pujada d'impostos durant aquest i altres mandats, i per això ha proposat convocar aquest acte de protesta. Meritxell Vilella, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri de Sant Salvador, ha estat l'autor del tuit, però l'ha fet a títol personal i no pas com a representant de la seva associació. Vilella explica què l'ha esperonat a fer aquesta crida.
La gent a Twitter ens anem queixant, però que no es mobilitzem, no? Llavors veiem, doncs, Reus, la repercussió que ha tingut, tant Salou, tant Terrassa, i Tarragona aturats, com sempre, no? Que la pujada d'impostos ja fa potser 15 dies o 3 setmanes que han sigut. Llavors cal actuar ja. I espero, ja et dic, que sigui el nostre un pas com a ciutadania de dir prou i vingui secundada per les entitats que per això estan.
Algunes associacions veïnals i la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona hi han donat suport. José Martín Carrasco és el portaveu de la federació.
Nosotros le damos todo el apoyo, porque vemos que es una inquietud que tienen los ciudadanos. Incluso van a ir presidentes y miembros de asociaciones de vecinos, pero todos van a ir a un título personal.
Martín diu que es reuniran amb altres federacions veïnals i agents econòmics i socials de la ciutat i esperen plantejar accions de protesta.
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb majoria absoluta de Junts, ha decidit mantenir el nom franquista de tres carrers en contra de la decisió que va prendre l'anterior consistori, que era d'Esquerra. Explica'ns-ho, Miquel Martínez Vila.
L'alcalde, Dani Mauriz, defensa en unes declaracions a Catalunya Informació que el motiu de mantenir el nom dels carrers no és el fons, sinó la forma, i acusa el seu antecessor d'Esquerra de tirar pel dret sense tenir en compte l'opinió dels veïns.
Estem en contra per les formes que va utilitzar l'equip de govern anterior, que considerem que no són les adequades. El que no es pot fer és imposar i decidir unilateralment el canvi de nom d'uns carrers sense ni consultar, ni dialogar, ni avisar, ni contrastar informació amb els veïns, que són els principals afectats per aquesta decisió.
Tot i considerar que el problema era de forma, el consistori de Mauriz no preveu iniciar un procés alternatiu per fer el canvi de nom dels carrers. De fet, afirmen que els veïns tenen altres prioritats més importants.
A la diòcesi de Lleida feia 7 anys que no s'ordenava un nou sacerdot, això des del 2016. Demà, un jove de 29 anys, nascut a Mèxic, s'ordenarà mossèn. Porta estudiant al seminari des de l'any 2017. Julià Albacar, Lleida, com es diu a la diòcesi aquest ordenament?
Bon dia, Marta. Doncs el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, s'ha mostrat molt satisfet, però sí que reconeix que encara falten seminaristes per cobrir la manca de mossens.
Una molta alegria per donar a conèixer a tot el poble de Déu i a l'opinió pública que un jove vol fer-se capellà. Una satisfacció gran tindre un sacerdot més, sabent que ens en fan falta uns quants més joves que en l'actualitat vulguin fer-se mossens.
Pel que fa al nou sacerdot, es diu Joshua Carrillos, nascut a Mèxic i té 29 anys. Assegura que està il·lusionat per la seva ordenació.
Espiritualment també és molt bonic, molt bonic. És com caminant cap a la boda, cap al compromís total de la meva vida.
Sobre la manca de sacerdots, Carrillo ha lamentat haver estat tot sol mentre estudiava al seminari, però ha explicat que entén per què cada cop hi ha menys joves que s'ordenin sacerdots.
Jo podria entendre-ho, eh? 6 anys jo he sigut l'únic seminarista, i això per a mi no és gaire d'orgull ni res, perquè jo voldria tindre més companys a la diòcesi, però també ho entenc.
Carrillo serà ordenat sacerdot demà en una celebració a la Catedral de Lleida.
Dos minuts i arribarem a tres quarts de dues. El projecte per recuperar una pedrera a Capdemànol, al Ripollès, ha provocat el rebuig de l'Ajuntament i que la Generalitat hi hagi fet una declaració ambiental desfavorable. L'empresa ja avança que presentaran al·legacions i recorda que la planificació urbanística del poble permet aquesta activitat. Leia Claret, exactament què s'hi vol fer?
Doncs mira, l'empresa propietària dels terrenys, Heron SL, vol extreure àrids per la construcció durant un període de 10 anys i reinvertir els beneficis a fer millores a les naus d'una colònia industrial que ja tenen a Campdevànol mateix. L'activitat es faria en una finca rústica a prop de la carretera nacional de 160, on ja s'hi havia extret pedra. Des de l'empresa asseguren que faran el que calgui per reduir l'impacte i les molèsties del trànsit de camions i estan decidits a tirar endavant. I afegeixen que també estan sorpresos pels informes desfavorables de la Generalitat i també de l'Ajuntament.
I què en diuen de les administracions?
Doncs a veure, des del Departament d'Empresa confirmen que tenen una sol·licitud d'activitat extractiva, però amb una declaració d'impacte ambiental negativa. Això impedeix continuar amb els tràmits, si bé s'hi poden presentar al·legacions. Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Oriol Lázaro, ho té molt clar.
A banda d'unes quantes al·legacions dels veïns, dels quals alguna la vam incorporar en el nostre informe final, tenim també un informe negatiu de carreteres, dient que l'accés i sortida de l'activitat que proposa l'empresa no s'adequa, o sigui, no és viable. I, per tant, amb aquest informe negatiu, nosaltres no podem emetre una aprovació d'aquesta activitat.
També alerta de l'impacte que tindria l'activitat de la pedrera pels veïns de la zona.
Tant l'equip de govern com els veïns no voldríem que aquesta activitat es pogués dur a terme. Pensem que l'activitat la proposen molt a prop d'un nucli de vivendes que estarien afectats directament per les vibracions que pot provocar una activitat extractiva on hi ha explosions, hi ha detonacions per poder extreure aquesta pedra, no?
La resolució desfavorable de l'Ajuntament de Campdevànol s'ha enviat també a la Generalitat perquè ho incorpori a l'expedient.
Obres cabdals i emblemàtiques per al país, com per exemple el Canal d'Urgell, el Gran Teatre del Liceu o la façana neogòtica de la Catedral de Barcelona, van tirar endavant gràcies a l'empenta i l'aportació inversora de la família Girona, que va liderar la burgesia catalana al segle XIX. Ara, un llibre editat per Pagès Editors repassa l'impuls que els Girona van donar a la primera revolució industrial, que va situar Catalunya com a territori de referència a Europa. El llibre es presenta aquesta tarda a Lleida, però en Pere Joan Álvarez ja has pogut parlar amb l'autora. Qui eren els Girona?
Doncs els Girona eren originaris de la Selva del Camp i van passar per Tàrrega abans d'establir-se a Barcelona. Comercialment van començar venent teles en una botiga de la capital de l'Urgell. Més endavant, a Barcelona van crear l'empresa Casa Girona, amb inversions en activitats industrials i comercials, i van fundar el Banc de Barcelona, el primer de l'Estat. En total, al segle XIX van constituir més d'una setantena d'empreses. L'autora del llibre, Lluïsa Pla, assegura que els Girona van liderar l'economia de l'època.
Primer comença sent una companyia comercial familiar relativament modesta, senzilla, però amb molt poc temps es situa en el primer lloc de les empreses comercials de Barcelona. La Casa Girona serà la primera companyia comercial de Barcelona i del país.
El llibre també ajuda a entendre com s'ha fet el país, com els catalans han liderat l'empenta econòmica i industrial de tot l'Estat espanyol.
Exacte. En aquest sentit, l'escriptora destaca com la burgesia catalana de l'època havia de tirar endavant el país amb l'oposició de les classes dirigents de l'Estat espanyol que no volien trencar amb els antics privilegis.
La industrialització era un problema. A Madrid el que es pretenia era consolidar els antics privilegis que hi havia de molt antic sense canviar pràcticament res, perquè es funcionava tot per mitjà de favors, és a dir, la corte.
El treball repassa 150 anys de la vida econòmica dels Girona, que a més del Canal d'Urgell, el Liceu o el Banc de Barcelona, també van construir línies de tren en què van arribar a abocar més del 80% de la seva inversió. El llibre es presenta aquesta tarda a l'Institut d'Estudis Ilerdencs amb la presència del president aragonès.
Dones i influencers. Aquest és el rostre del negoci de l'scrapbooking a Catalunya i Europa. Què vol dir això? Són les manualitats de sempre, però evolucionades amb tècniques i amb tecnologies actuals. Viladecans és des d'avui i fins diumenge l'escenari que acull la fira referent del sector, l'Scrap Crei Decora. Ens ho explica la Carme Montero.
Scrap què?
L'scrapbooking, l'scrapbook o simplement scrap és una manualitat nascuda als Estats Units que significa literalment llibre de retalls i consisteix en guardar fotografies i records d'una forma original i creativa. Durant la pandèmia es van posar de moda les manualitats i les botigues online del sector es van multiplicar. Les que ja tenien negoci van créixer i moltes d'altres van fer el pas i es van convertir en emprenedores. Ara hi ha una forta competència i el seu aparador són les xarxes o les fires com Scrap, Crea i Decora. El seu director, Santi, ens acosta al perfil de les més populars.
El expositor suele ser una empresa que normalmente suele ser una mujer, suelen ser empresas medianas o pequeñas y que están muy bien posicionadas en redes, en tema Instagram.
Botigues online o presencials.
Entre la seixantena d'expositors hi ha les marques de referència en el món de l'scrap. Totes les botigues tenen versió online, però no totes poden mantenir la botiga oberta al públic. La marca Coco Loco va néixer fa 7 anys a Castelldefels. És un exemple de microempresa. Amb dues treballadores, la seva fundadora, la Raquel Cantó, ha trobat un filó per diferenciar-se. Fa producció de frases i segells en català i castellà. Majoritàriament ven en xarxa clients i altres botigues.
Nosaltres tenim clients, no et diria de tot el món, però sí de tota Europa i Amèrica, tant Amèrica del Nord com Amèrica del Sud. Clar, això amb una botiga física seria impossible.
Les botigues presencials ho tenen més difícil per subsistir. Moltes han tancat amb l'últim any. Un exemple de resistència és Scrap Papers amb Experience, al carrer Aribau de Barcelona. La seva propietària, la Núria Montner, havia estat presidenta del gremi de brocanters i en aquesta botiga uneix les dues passions, l'escrap i el material antic.
La sort nostra és que el tocar material antic, perquè en sabem, i això vol dir de treure-ho de primera mà, podem aconseguir fer kits i coses una mica diferent. I llavors estar sempre pensant a veure què els hi pots oferir perquè els hi desperti l'interès.
Espanya és referent internacional de dissenyadors de scrapbooking. Les marques més reconegudes donen suport a Scrap, Crea i Decora, que aquest any arriba a la tercera edició amb la voluntat de ser referent internacional.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les bruixes protagonitzen la 42a edició del Terror Molins, que comença avui en aquesta població del Baix Llobregat. El festival, que va néixer fa mig segle amb una marató terrorífica, la més antiga d'Europa, projectarà enguany a Molins de Rei 126 pel·lícules i distingirà la directora i productora Marta Argarona, David.
A Calarra Cinematogràfic, des d'avui fins al 12 de novembre a Molins de Rei, el festival vol retre un homenatge a les bruixes, aquestes dones perseguides històricament. Javier Rueda és el director del festival.
Al Baix Llobregat tenim una llarga tradició de bruixeria, no? Històricament vam pensar que potser tenia molt de sentit, sobretot en l'actualitat que estem vivint i en el cinema que estem rebent i com està canviant tots els paradigmes de les icones clàssiques del terror, pues dedicar-li a les bruixes, no? Que és una figura que sempre ha donat tanta por com fascinació i que a més ha tingut aquesta evolució fins i tot d'acabar sent un símbol, no? D'empoderament femení contra una opressió.
43 premiers en cartell. Rueda destaca entre elles l'estrena mundial de Madbrick.
Fa molta il·lusió, primer, perquè considerem que és una molt bona pel·lícula, i segon, també, perquè considerem que el fet de tenir una premier mundial al festival posa de relleu, no?, el prestigi que tenim i, sobretot, el fet que hi hagi distribuïdores i productores i autories que, bueno, pues, que donen aquest privilegi, no?, aquest honor de posar a pròpia vegada aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que, com deia, és un poc horror, serbi, i això ens encaixa molt bé també amb el que és el demotiv d'aquest any.
I dèiem que el festival reconeixerà a Marta Argarona amb el Premi Honorífic.
Un reconeixement per la seva trajectòria cinematogràfica en general i molt especialment per la seva contribució al gènere del terror.
És una de les figures que més ha fet pel terror nacional i a més ha fet sobretot per les noves autories també del terror nacional. O sigui, no hem d'oblidar, per exemple, que el Bayona, si el Bayona és qui és perquè la Marta Argarona li va confiar una pel·lícula com l'Orfanato amb un pressupost com el que tenia i amb tota aquesta envergadura, no? Llavors jo penso que aquest ull que ha tingut la Mar per recolzar aquestes autories catalanes és indiscutible.
Aquest any, Terror Molins i el Festival de Cinema de Terror de Sant Sebastià van de la mà. Comparteixen el leitmotiv Sorguinac, bruixes en euskera. Entre altres activitats, programen una exposició d'il·lustracions d'artistes basques i catalanes. Like
El DJ Amable va ser l'essència de l'escena nocturna indie de Barcelona als anys 90 i 2000. Ara el documental Voy a Saco, Guitarras y Clubs li ret homenatge i s'estrena aquest vespre dins el festival Inèdit Montse Camps.
El documental, realitzat per Marc Pérez i Xus Villanova, ret homenatge als 40 anys de carrera del DJ Amable, que sense buscar-ho va transformar la manera de viure la nit.
No sabíamos nada de nada. No sabíamos ni lo que iba a pasar ni lo que íbamos a hacer la semana siguiente. Lo único que estaba claro es que nosotros teníamos muchísimas ganas, muchísimas ideas.
És un fragment del documental que arrenca en locals pioners de l'Hospitalet de Llobregat, com Fanzine, Compliche o Depósito Legal, que van ser el planter pel posterior èxit de les sessions a Saco, a Celeste i a Rasmatàs. En aquesta sala barcelonina, Amable va perfeccionar el seu estil de barrejar gèneres com indie, grunge, pop o hardcore melòdic amb electrònica ballable. DJ Amable comanda actualment les festes Common People de Rasmatàs. En una entrevista a Independents d'ICAT, l'artista explica que seria molt difícil posar en marxa un club com a Saco.
Creo que es más difícil porque ahora no dan tantas licencias como daban antes. Antes había muchas más salas. Ahora prácticamente funcionan casi todas. Como hay muy pocas y casi no hay licencias nuevas, las que hay, pues prácticamente funcionan. Tienes que ser muy malo para que no te funcione una sala con permiso de discoteca en Barcelona.
Al documental també intervenen altres figures dels clubs d'aquella etapa, com Àngel Molina, DJ Fran, Luis Lenuit o DJ Gato.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. Com sempre, el Barça encara el partit de demà al camp de la Reial Societat amb il·lusió. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Sobretot per la tornada de Pedri a la convocatòria.
Feia 2 mesos que el jugador canari estava de baixa per lesió. Ho ha valorat fa pocs minuts Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, a la roda de premsa prèvia al partit que jugarà demà a les 9 del vespre. Una compareixença que ha seguit el Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
Què tal? Bon dia. Xavi Hernández recupera Pedri. Avui ha entrat a la llista de convocats. Ha rebut l'alta mèdica després d'entrenar per tercer dia consecutiu amb la resta de companys. Encara no. Per això, Frenkie de Jong, que continua de moment al marge del grup. Partit important a Noeta contra la Reial Societat. El Barça 4 punts del Madrid i del Girona. Diu Xavi que no hi ha res perdut. I això sí, ha volgut tancar files amb el tema Gundogan. Per Xavi, tots estem d'acord amb ell i diu que al Barça no hi ha cap mena de conformisme.
La paraula conformitat no és de l'ADN Barça. Nosaltres estem aquí per l'exigència, per l'excel·lència, per guanyar, i crec que de les paraules de Gundo, que nosaltres no hem viscut polèmica ni molt menys, ell va voler aclarar-ho a dins del vestidor i no li hem donat més importància. Estem tots d'acord en el que diu, està clar. Ens hem d'exigir molt més. Crec que vam perdre el clàssic per errors nostres.
A més, Xavi també ha explicat que Gundogan es va expressar d'aquesta manera perquè és una qüestió cultural, i ha posat l'exemple de Thomas Müller aquest cap de setmana, el capità del Bayern. A tot això, un Xavi que ha explicat que ell transmet exigència als seus futbolistes i que la caiguda de l'equip no és física, és una qüestió, diu, de desconcentració.
Gràcies, Ramon. Per cert, el vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça, Juli Guiu, va passar ahir pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Diu que estudien incorporar publicitat als pantalons de joc i a la samarreta d'entrenament.
Sí, encara hi ha capacitat de sponsoring a lo que és pantaló i a lo que és un training. Ara mateix tenim dos objectius, que són el pantaló i són el training. Tenim coses que estem tractant.
Tornant a la Lliga, demà també jugarà el Girona. El co-líder amb el Madrid visitarà l'Osasuna a les 2:00. Ho farà amb la baixa segura de David López, però amb els retorns d'Eric García i de Pablo Torre.
Aquests dos partits es disputaran demà. En canvi, avui juga l'Espanyol,
que rep l'Eibar a les 9:00 en el duel que obre la 14a jornada de la segona divisió. Luis García, el tècnic blanquiblau, reconeix el potencial del conjunt basc.
Un equipo que hace muy bien las cosas, que tiene jugadores de muy buen juego interior, que tiene jugadores que también hacen muy bien el espacio, que atacan bien el área. Sí, es cierto que es un equipo que solo en 13 jornadas ha dejado la portería cero en 2 ocasiones, lo cual dice que es un equipo que se le puede generar, y nosotros tenemos que incidir ahí, en ser agresivos, en ser determinantes con el balón.
A la classificació, els bascos ocupen la segona plaça, en zona d'ascens directe a primera, i amb 2 punts més que l'Espanyol, que és quart i que ha perdut els últims 2 partits jugats a la Lliga. Luis García no podrà comptar avui amb els lesionats Nico Melamed, Omar, Pol Lozano ni Antonio Roca. A més, Keidi Bari i Calero estan sancionats. Aquest partit el podreu seguir a través del canal exclusiu digital de l'app i del web de Catalunya Ràdio i per la plataforma digital 3CAT. La 12a jornada de la primera divisió s'obre avui amb el Las Palmas Atlètic de Madrid.
Pel que fa al bàsquet, avui tenim una una jornada intensa per a quatre equips catalans.
D'una banda, el Barça rep el Panathinaikos a 8:45 del vespre en partit de la 6a jornada de l'Eurolliga masculina. Els blaugranes, que han perdut els últims 2 partits jugats, tenen la baixa gairebé segura del base Nico Laprovittola. Aquest partit, a més, serà un duel fratricida entre els germans Hernán Gómez, Billy, al Barça, i Juancho, al conjunt grec. Aquest partit, entre el Barça i el Panathinaikos, també el podreu seguir pel canal exclusiu digital de l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma digital 3CAT. A la Lliga Femenina de Bàsquet, avui juguen els 3 equips catalans, Cadí la Seu en Sino de Lugo, a les 8, Uni Girona, Jairis de Múrcia, 8:45, i Guernica, Barça Sant Feliuenc, a les 9.
Futbol i bàsquet, però l'agenda esportiva també passa, Ricard, pel futbol sala i l'hoquei patins.
L'Indústria Santa Coloma juga 8:45 de la vista de la Xota Navarrés en la jornada 9 de la Lliga de Futbol Sala. Els colomencs han sumat 7 dels últims 9 punts i són desens a la classificació, mentre que els navarresos són segons i encara no han perdut cap partit. Demà el Barça rebrà el Ribera Navarra. A la Lliga Femenina, les Corts ho va a visita el Torreblanca Melilla a les 7 del vespre, a la 8a jornada de la Lliga. Pel que fa a la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, des d'avui fins diumenge es disputa la segona ronda de classificació. En el cas dels equips catalans, avui juguen aquests partits: Forteda i Marmi, Igualada, Lleida, Porto, Reus, Calafell, tots 3 partits a les 7 de la tarda, i a les 8, Balongo, Noia. I a l'Eurocopa masculina de waterpolo, triomf ajustat del Barcelona per 8-7 contra el Šibenik croat en la 3a jornada. Ara, els de l'Escullera colideren el seu grup amb un triple empat a 6 punts amb el Toulon francès i el Palerm italià.
No t'ho pots perdre.
Últim cap de setmana de les Fires de Sant Narcís a Girona i molta música en directe. Segur, vaja, seguríssim que aquesta cançó del Triquell sonarà avui a l'escenari de la Copa, a la zona de Barraques. Hi ha previst un triple concert. A més de Triquell, també seran a la Fumiga i el grup L'Alba. Serà a partir de 11:15. Abans, a les 8, a l'Auditori de Girona, hi ha concert de Niña Pastori. I demà, un altre dels plats forts, a Barraques, amb la música en directe dels valencians Zoo. Les Fires de Sant Narcís, aprofiteu, que s'acaben diumenge. Bon cap de setmana i bon final de fires. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.